Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient contra el candidat d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, per haver enregistrat missatges electorals des de les presons d'Estremera i Soto del Real. Ho ha confirmat el ministre Juan Ignacio Zoido, que ha explicat que un cop tramitat l'expedient es decidirà si se'l sanciona. L'obertura d'aquest tràmit es produeix després que Junqueras hagi fet la primera entrevista radiofònica aquest matí a RAC1 des que està empresonat i que Jordi Sánchez hagués participat divendres en l'acte central de campanya de Junts per Catalunya a la Vall d'Hebron de Barcelona amb un missatge d'àudio. En crònica breu de campanya, Inés Arrimadas ha apostat avui per un tripartit constitucionalista i l'exministre Josep Borrell ha tornat a carregar contra l'independentisme. Per la seva banda, la celebració d'un acte de Junts per Catalunya ha comptat avui amb diferents democristians procedents d'Unió, com Joan Rigol, Joana Ortega o Josep Maria Vila de Badal, que han mostrat suport a la llista de Carles Puigdemont. Per la seva banda, el president destituït pel 155 s'ha situat com la garantia per restituir el govern. Deixem de banda la crònica preelectoral. Els terroristes dels atacs de Barcelona i Cambrils aquest estiu diuen en un vídeo literalment «Espanyols, patireu». Quatre d'aquests terroristes apareixen en aquest material enregistrat al Canai, també a París, i que està sota secret de sumari, però al qual ha tingut accés la revista Interviu, segons ha dit avui. I s'investiga la presumpta relació entre l'assassí de Terol, que va matar un pagès i dos guàrdies civils en aquesta província aragonesa dijous passat, i el crim de Susqueda, on van morir a finals d'agost una parella del Maresme. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
Pernil ibèric, delícies de salmó, melons de vedella, saquets de favetes i botifarra, bacallà a la crema. Sona bé, oi? Doncs imagina si ho tastes. I imagina més si ho fas al sopar de cap d'any del Club Més Amics. Serà el restaurant Pomerada del Passeig de Gràcia de Barcelona. 65 euros per socis, 75 pels no socis. Vine a assaborir el teu cap d'any amb el Club Més Amics. Informació i reserves al 93 409 27 70 i a info@clubmes.cat. Passa el teu cap d'any amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. La Sagrada Família il·lumina el pessebre. Aquestes festes, vine a viure el Nadal a la Sagrada Família. Els dies 20, 21, 22 i 23 de desembre, a partir de les 7 de la tarda, gaudeix d'una representació de llum amb música i locució a la façana del Naixement, carrer Marina. Acte gratuït obert a tothom. Viu el Nadal a la Sagrada Família. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Ahir celebràvem a l'Església el diumenge Gaudete, una crida a la joia mentre esperem el naixement de Crist, mentre esperem un moment molt especial per als cristians, també des de la visió central en l'Església, que és la de la caritat. Però, malauradament, hi ha notícies negatives. que posa nombres a aquesta llum que esperem. Una és l'atac suïcida que es va produir ahir en una església metodista de la ciutat pakistanesa de Quetta, on van morir, segons les últimes dades, 10 persones i 44 van quedar ferides. Això posa, com dèiem, foscor als preparatius nadalencs en un país, el Pakistan, de majoria musulmana, on els cristians són només el 2% dels seus 200 milions d'habitants. Simon Bashir, sacerdot de l'església metodista, deia que s'estava celebrant la missa quan es van sentir trets molt a prop. És un fet que hem de constatar i hem de lamentar una vegada més, el de la persecució dels cristians, moltes vegades fins i tot mentre practiquen aquesta caritat en la qual tots hem de sentir-nos molt compromesos, quan estem en família, quan pensem en una persona gran sola que viu a la nostra escala i la podem visitar, o quan alguna persona pel carrer ens fa una pregunta, per simple que sigui. Tot el que podem fer és caritat, i especialment durant aquestes dates. Avui és protagonista l'Arxidiòcesi de Barcelona, després de la reflexió inicial que ens farà Carme Gargallo, responsable del programa de gent gran d'aquesta Càritas. Ens acompanyarà després ella mateixa amb Imma Fernández, l'altra responsable. Parlarem de la realitat de la soledat i de la problemàtica en forma de necessitat material, però també humana i espiritual, de la gent gran. I el testimoni serà avui de la diòcesi de Vic. És concretament Josep Prat Sobreroca, membre de l'equip de Càritas Arxiprestal i responsable del menjador social de la capital osonenca. Això amb les notícies i l'agenda i una mica més fins a les 9. A la veu de Càritas, salutacions del Toni Huguet a les vies de so i també del Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Avui ens ofereix la reflexió la responsable del projecte de gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona, Carme Gargallo. Senyora Carme Gargallo, que després ens acompanyarà en el col·loqui en profunditat, endavant amb la seva reflexió. Bona nit.
Saps que 9 de cada 10 persones grans que tenen Càritas cobren menys de 502 euros al mes? Saps que 7 de cada 10 persones que tenen Càritas viuen soles? Saps que aquestes persones grans, moltes d'elles, no tenen xarxa social ni familiar? Moltes d'elles estan esperant la resolució de la llei de dependència per poder tenir alguna prestació. Viure la vellesa amb aquestes circumstàncies és molt dur. Càritas, intentem fer-los la vida més fàcil. Sigues tu part de la solució. Fes-te soci.
Moltes gràcies, Carme Gargallo, per la seva reflexió. Ens retrobem d'aquí a uns instants a la veu de Càritas en el projecte caritatiu de la setmana, precisament sobre la soledat, les baixes pensions i la gent gran. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Els dissabtes 11 de novembre i 2 de desembre, grups d'infants participants en els reforços educatius que Càritas desenvolupa a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú amb els seus pares van poder assistir a diversos espectacles. En grups i dies diferents, els infants van presenciar un dels següents espectacles, Renard o el llibre de les bèsties, al Teatre Lliure, tocats per l'Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, a l'Auditori, i un espectacle de màgia del Maclari al Teatre Condal.
També van participar de les activitats algunes de les famílies que participen del programa d'habitatge social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat i homes participants del centre d'acollida Abraham per a homes sense llar. Gràcies a la Diputació de Barcelona, que va cobrir el transport fins a Barcelona i a les entrades a preu reduït que van assumir les Càritas parroquials, aquests infants i adults van poder gaudir d'una estona de cultura i de lleure que segurament no haurien pogut permetre's fora del marc d'aquesta proposta.
Càritas d'Urgell va participar el dissabte 2 de desembre en la Fira Mercat de Santa Llúcia, que va tenir lloc als carrers del Centre Històric de Balaguer.
Durant aquesta edició van participar amb Càritas les dones del curs de costura venent els articles realitzats a l'espai grapats de manualitats nadalenques, productes de comerç just i les soques realitzades pels alumnes de l'aula de suport com a projecte d'emprenedoria social dut a terme.
Es va celebrar, d'altra banda, el diumenge 3 de desembre als locals de la rectoria de Puigcerdà el tradicional quinto benèfic parroquial de Càritas.
Es van sortejar 25 lots donats per entitats i comerços de la vila i comarca de la Cerdanya i acudiren 240 persones que, amb la compra d'un cartró, varen voler contribuir a les activitats que Càritas realitza al servei dels més necessitats.
L'equip de coordinadores dels grups de Càritas parroquials de la diòcesi de Lleida van compartir la tarda del 5 de desembre una formació que portava per títol «Aquest Nadal sigues part del nostre compromís». Aprofitant que s'apropen aquestes dates tan importants, van voler aprofundir en el seu significat i com cal saber trobar Jesús en les persones que ens envolten, de manera especial en aquelles que s'apropen a les Càritas parroquials.
En la mateixa línia van treballar el fet que les comunitats parroquials han de ser espais que ajudin a mantenir els ulls oberts per tal de detectar on són les persones que pateixen i poder-les acompanyar i escoltar. L'espai va ser molt enriquidor i totes les persones participants van poder aportar-hi les seves vivències i impregnar-se de les vivències dels altres.
Càritas Diocesana de Tortosa i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de les Terres de l'Ebre van signar el 6 de desembre passat un conveni de col·laboració a través del qual l'entitat professional, el col·legi, a més de realitzar una tasca de sensibilització entre els seus col·legiats sobre la difícil situació que estan vivint moltes persones, promourà el voluntariat entre el seu col·lectiu.
Els professionals col·legiats que així ho desitgin podran prestar els seus serveis professionals a Càritas per tal d'assessorar-los en relació a treballs de manteniment i rehabilitació d'immobles destinats a funcions socials dels que disposa Càritas, com també d'habitatges particulars de persones que són ateses per Càritas i que es trobin en situació o risc d'exclusió social.
Dilluns passat es va fer el segon taller que Càritas Parroquial de Navàs ha organitzat aquest curs.
Esther Moreno, educadora social de l'Ajuntament de Navàs, va parlar sobre l'acompanyament escolar dels nostres fills i filles. En acabar, els participants d'aquest taller van compartir pastes, torrons i te per celebrar el Nadal.
Des de dilluns passat i fins aquest divendres s'estan duent a terme iniciatives dins la campanya Jo també vull jugar, organitzada per Càritas d'Urgell, el Club Cedis, el Consorci d'Atenció a les Persones i la residència Càser Oliana, que té com a objectiu procurar que els infants de tota la comarca de l'Alt Urgell tinguin joguines aquest Nadal i Reis, encara que les seves famílies no disposin de capacitat econòmica per comprar-les.
La campanya en la qual s'està fent una recollida de joguines noves o usades en bon estat es va iniciar l'11 de desembre a través dels punts de recollida habilitats al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, a Càritas d'Urgell, al Centre Sant Tot i la botiga de Grapats Encants i també a la seu de l'Associació d'Hostaleria. Per animar els darrers participants, s'ha organitzat pel dia 23 un partit entre els equips de bàsquet Cadí La Seu i Guernica Biscaia, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, durant el qual hi haurà activitats simbòliques d'animació de la campanya. La campanya es va presentar divendres passat a la Seu d'Urgell, a la botiga Grapats Encants, i van ser presents el director de Càritas, Josep Casanova, Pere Porta, president del Club Cedis, Miquel Àngel Sánchez, president de l'Associació d'Hostaleria, i Anna Vives, en representació del Consorci d'Atenció a les Persones.
Més notícies amb motiu de la campanya de Nadal de Càritas Diocesana de Barcelona, que té com a eix principal aquest any la gent gran. L'entitat va fer pública dimarts passat una nota de premsa en què afirma que 9 de cada 10 persones grans que compten amb el suport de l'entitat tenen una pensió igual o inferior als 502 euros i que 7 de cada 10 persones grans acompanyades per Càritas viuen soles. La mateixa proporció que són dones, ja que compten amb pensions més baixes pel fet de no haver cotitzat o haver tingut trajectòries laborals més curtes, intermitents i salaris més baixos.
Càritas Diocesana de Barcelona demana garantir i ampliar les places de qualitat en residències per donar cabuda al creixent nombre de persones grans, que en molts casos tenen ingressos baixos. Així mateix, denuncia els llargs temps d'espera de moltes persones per ser valorades i per reconèixer-los el grau de dependència, període durant el qual la seva salut s'agreuja, i demana revisar la pensió no contributiva a l'alça, actualment situada en uns 369 euros per 14 mensualitats a l'any i que aquesta s'atorgui com un dret individual. Finalment, afirma que el desig d'aquest Nadal és que les persones grans visquin amb esperança i comptin amb una mà a la que agafar-se i poder fer camí en companyia. I constata que la solitud és un problema molt acusat en la nostra societat i és responsabilitat de tots fer-hi front.
El comitè executiu de la Conferència Episcopal Espanyola va fer públic dijous passat la ratificació del nomenament dut a terme pels bisbes de la Comissió Episcopal de Pastoral Social de Natàlia Peiro Pérez com a secretària general de Càritas Espanyola.
La nova secretària general, que dirigia l'àrea de comunicació, sensibilització i incidència de Càritas Espanyola, pren el relleu de Sebastián Mora Rosado, que ha sol·licitat deixar el càrrec de manera voluntària una vegada completats dos quadriennis, una etapa en la que Càritas ha hagut de donar resposta a grans desafiaments socials. En accedir a la secretaria general de Càritas, Natàlia Peiro assumeix també el càrrec de directora executiva de la Fundació FOESA, Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada.
Càritas Parroquial de Berga va dur a terme dissabte passat la campanya de Nadal amb el lema Un Nadal amb cor.
Durant tot el dia, l'entitat va ser present a la plaça Sant Joan de Berga, on es van poder adquirir llantions i cors solidaris per ajudar les persones més vulnerables que Càritas atén a la ciutat. A la tarda es va comptar amb la col·laboració de la Coral Xerics i dels Rangers del Berguedà, amb Ball de Country. Per endolcir la tarda hi va haver una xocolatada, que també va ajudar a fer passar el fred.
I la parròquia Mare de Déu de Montserrat va acollir ahir diumenge al migdia el tradicional concert de Nadal a Lleida, que se celebra des de fa 12 anys.
Aquest concert és l'obsequi de Nadal que la gran família parroquial fa a Càritas Diocesana de Lleida, ja que els diners recaptats a la col·lecta d'ahir s'entreguen en la seva totalitat a Càritas. Va ser un concert de Nadales interpretat pel quartet de música Dreams Quartet, format per un grup de joves músics que ofereixen el seu art a la parròquia de manera altruista. Aquest any, com a novetat, s'hi ha incorporat la veu de la jove soprano Montserrat Saró.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. El treball caritatiu de la setmana.
Sigues part de la solució contra la pobresa és el lema de les Càritas amb seu a Catalunya per aquest Nadal. És un lema que farien seu qualsevol de les Càritas diocesanes de tot el món. Tots hem de ser aquesta solució i avui, amb el protagonisme per a l'Arxidiòcesi de Barcelona, volem conèixer com aquesta Càritas diocesana focalitza la seva acció en la gent gran, que pateix moltes vegades allò que coneixem com la pobresa silenciosa, i és que la soledat i les baixes pensions impedeixen que aquestes persones tinguin una vida digna. Per exemple, 9 de cada 10 persones grans que compten amb el suport de Càritas Diocesana de Barcelona tenen una pensió igual o inferior als 502 euros, amb els quals no es pot viure dignament cada mes. El 70% de les persones grans acompanyades per Càritas també viuen soles i 7 de cada 10 són dones. L'entitat demana revisar la pensió no contributiva a l'alça, una pensió situada actualment en els poc menys de 369 euros per 14 mensualitats cada any i que aquesta pensió s'atorgui com un dret individual. En parlem tot seguit amb les dues responsables del programa de Gent Gran de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens acompanyen aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona, Imma Fernández. Bona tarda, bona nit ja, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
I també Carme Gargallo. Bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Com dèiem, Imma Fernández i Carme Gargallo són les responsables del programa de Gent Gran a Càritas Diocesana de Barcelona. Potser una primera qüestió, què és aquest programa de Gent Gran i com funciona? Si vol començar, Carme Gargallo.
A veure, nosaltres des de Càritas, bueno, és un dels col·lectius que s'atenen, són les persones grans, però les persones grans més vulnerables. Vull dir, les persones grans que tenen unes pensions més baixes, que ja ho heu dit, de menys de 502 euros, són el 9 de cada 10 persones que estem atenent, i normalment són persones que cobren la pensió no contributiva, i que són els 368 euros amb 90, però que els que viuen aquí a Catalunya, molts d'ells també han pogut cobrar el complement, que són 107 euros. Vull dir, venen a ser uns 474 euros al mes. Al mes. Que en aquest moment també és veritat que amb la renda garantida de ciutadania s'està això equilibrant una mica a l'alça. En aquest moment poden arribar a cobrar els 502 euros que hem comentat abans. Però no tothom ho té tramitat o no tothom ho pot cobrar.
Una prioritat, doncs, no la gent gran.
Sí, i quan deies això, el programa de Gent Gran de Càritas, que oferim,
sí.
Bé, doncs, sobretot és posar la mirada en aquestes persones grans tan vulnerables, sovint invisibles, a través de tots els companys professionals i voluntaris en els barris, a les parròquies, en els diferents espais de la ciutat, i veure, detectar en quines necessitats tenen descobertes. Perquè si bé l'Ajuntament ha de cobrir la necessitat de tot ciutadà, veiem que hi ha alguna persona gran doncs, que no té el dret d'un servei a domicili, no té el dret d'una prestació per la llei de la dependència, no té una xarxa familiar, social, que pugui donar suport, complementar la seva vulnerabilitat. I llavors el programa de Gent Gran, doncs, estem per això, per arribar allà on l'administració no arriba.
És que si, en principi, amb persones que tenim en pensions molt baixes i sumem que no tenen xarxa familiar i no tenen xarxa social, si a viure a la vellesa ja és una dificultat a vegades, i sumem aquests tres factors, ens trobem amb una vellesa molt dura. No? I nosaltres el que fem és intentar que aquesta bellesa sigui més digna i sigui més fàcil.
Com treballa Càritas Diocesana de Barcelona per detectar aquestes situacions que de vegades no es descobreixen fàcilment? Perquè moltes vegades aquestes persones grans viuen en la soledat, viuen amagades, no visualitzen les seves dificultats, són persones humils, són persones senzilles.
Normalment les persones arriben en els territoris on està, on estan els equips territorials de Càritas, no? El que passa que també és veritat que podem trobar gent molt gran que no es desplaça i a vegades això ho fem a través doncs, de les mateixes parròquies, les mateixes comunitats cristianes que et poden dir mira que aquesta persona doncs, fa dies que no la veiem o a través dels grups, que si de cas després en parlem, dels grups de tremats que hi ha a les parròquies, que és un lloc on es van detectant doncs, si les persones necessiten ajuda.
Per tant, hi ha mecanismes per fer-ho, però sempre és una lluita perquè tenim el perill de tenir a prop, no? De veure que hi ha a prop persones necessitades i que no se les pot atendre perquè no se sap moltes vegades, no?
És molt important, diem que hem de tenir els ulls oberts, no? Hem de tenir els ulls oberts no només a les persones, a veure, a les persones grans de les nostres famílies també, perquè vull dir, a vegades són, també els deixem una mica de banda, o no, mira, una trucada a la setmana i ja està, no? I a vegades difícilment, a vegades et demanen ajuda. Vull dir que no, per no molestar no demanem ajuda. Bueno, primer tenir nosaltres els ulls oberts en les persones properes, però després també tenir els ulls oberts doncs, als veïns de l'escala o als veïns del barri. Això crec que és una cosa molt senzilla i que hi ha mecanismes en el moment de que tu detectes una persona de la teva escala que fa dies que no ho veus o que està malalta, hi ha els mecanismes de telèfon, siguin de serveis socials, de dir, escolta, mira, passa això, a veure si hi ha algú que la pugui atendre.
Sí, digui, digui. No,
volia afegir que a vegades també des dels ambulatoris, perquè la persona gran a vegades sí que sap, l'oficina de la Generalitat, l'oficina de serveis socials, no s'hi adreça i a lo millor l'ambulatori ens estan dient és que està molt fràgil, ja corre molts riscos aquesta persona vivint sola. I la persona gran no sap que té dret a un servei a domicili, que té dret a demanar una valoració de la dependència, una valoració del grau de discapacitat, uns recursos que li facin més fàcil desplaçar-se, i això que diem, doncs, a lo millor no sap que té dret a gaudir de la companyia d'un voluntari. Tot això és boca a orella i intentar, doncs, amb petites, que acaben sent grans accions, doncs, fer una vellesa més confortable.
A Barcelona hi ha el programa Radars, que ja existeix i que és no només dels serveis socials, doncs, sinó doncs, els veïns, els comerciants, les parròquies, els centres de salut... El que passa és que està funcionant a Barcelona en aquest moment. Vull dir que nosaltres, clar, al parlar de la diòcesi, hi ha ajuntaments com Badalona, Santa Coloma o Cornellà o Hospitalet, doncs, que això no ho tenen o estan iniciant, però vull dir... Que a Barcelona està més organitzat, però és igual. Vull dir que nosaltres el que hem de tenir és aquesta sensibilitat cap a la gent gran més propera.
Avui ens acompanyen la veu de Càritas a Ràdio Estel, Imma Fernández i Carme Gargallo, que són les responsables del programa de gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona. Han comentat vostès que existeix una llei de dependència a Catalunya i a Espanya i que dona uns drets de vegades no coneguts i que també hi ha una dura realitat com és la de les pensions no contributives. Sobre el tema de la llei de dependència, com està la situació ara? Perquè també genera molt de debat social i potser topar amb una realitat que de vegades no és la que ens presenten els polítics.
Bé, doncs ens vam alegrar molt quan es va instaurar aquest dret a gaudir d'unes prestacions, però especialment a la ciutat de Barcelona hi ha tanta població que ho necessitaria. Llavors, nosaltres detectem que les valoracions que es fan amb lentitud i es fan a la baixa. És a dir, que assolir un grau 1 que et permet tenir una mica de suport és molt difícil. Trigues molts mesos, anys, i mentrestant nosaltres creiem que hem de fer doncs, aquest servei subsidiari provisional per la persona gran que ja comença a tenir uns dèficits. I també creiem que és difícil valorar la dependència social, la dependència de trastorn mental, que això no surt reflexat en un qüestionari de si tu et poses la cullera a la boca o tu et rentes sol les dents. No, quan una persona està desorientada, confosa, abatuda, té un inici de demència, tot això no es reflexa. Uh-huh. I aquesta persona ja comença a necessitar ajuda a casa seva.
Perdó, i el grau 1 és la dependència total, considerada?
No, és el grau inicial.
L'inicial, disculpi, sí, sí.
En el grau 2 comences a tenir dret a tenir plaça residència. I el grau 3 és quan ja està la persona en una situació de molta dependència, severa.
Disculpi que ho havia confós al revés. Uh-huh. Per tant, el grau 1, que és el bàsic, ja és quan costa.
Ja això costa.
És com el pas de ser totalment independent a tenir ja necessitat d'una ajuda.
Seria el moment de fer una prevenció i no esperar que s'agregi la situació massa.
Això a vegades les mateixes persones grans, no?, que a vegades no veuen que tinguin tanta dependència i són elles les que diuen no cal demanar-ho, no? I nosaltres el que recomanem és dir, a veure, anem-ho demanant perquè la cosa, com que és tan llarga, vull dir que sempre és millor demanar-ho i després canviar el grau que no pas quan estàs molt malament començar perquè t'esperaràs molt de temps.
Mm-hmm. i les pensions no contributives sovint són aquells ingressos molt desconeguts de gent gran, perquè són pensions que es cobren per treballs no cotitzats o per un dret bàsic i estan moltes vegades molt per sota dels 502 euros.
Sí, perquè les pensions, ja ho hem dit, no?, que són aquests 368,90, I que no vol dir que la gent no hagi treballat, perquè et diuen, no, mira, una pensió no contributiva, si no han cotitzat mai, doncs allà s'espavilin, no? I no és així, vull dir, perquè són persones que, sobretot, moltes d'elles han treballat moltíssim, i al revés, vull dir, que han sigut les persones que els tenien que no han cotitzat, i això també és molt greu, no?, perquè després es queden amb aquestes quantitats que difícilment poden fer front, doncs, amb un habitatge, amb uns aliments, amb unes necessitats bàsiques.
En aquest sentit, com una de les realitats, a més de la solitud, és amb uns ingressos tan insuficients no poder fer front a lloguer, subministraments, etc. Des de Càritas també oferim habitatges, a vegades són col·lectius, de pisos compartits, unitats de convivència, a vegades són apartaments individuals amb suport professional, però sobretot amb un lloguer social, que sigui una cosa que la persona pugui afrontar i així mantenir la seva autonomia, viure en una llar, endarrerint al màxim l'ingrés en una residència.
Ens ha parlat abans també Carme Gargallo de l'existència dels anomenats grups de tramats a les parròquies. Ens pot comentar una mica més el que són i què fan?
Sí, a part de l'atenció individual, doncs fem atenció grupal. L'atenció grupal, sobretot, es fa a través de les parròquies, que tenen grups de persones que no aniran potser al casal del barri o no aniran al centre cívic, potser perquè la seva dependència és més gran o perquè es troben més a gust a les parròquies. I allà, doncs, hi ha un equip de voluntaris, doncs, que organitza activitats diverses. Normalment aquests grups de tramat es troben un dia a la setmana, un parell d'hores. Després, a part dels grups de tramat, que n'hi ha molts, també s'organitzen vacances per gent gran, doncs, amb dependència. Vull dir que ens emportem dos grups de 30 persones fora, a l'estiu, persones que van amb cadira de rodes o persones que van amb caminadors, amb crosses, vull dir, ja són unes vacances adaptades a les circumstàncies.
Uh-huh. I surten bé, hi ha satisfacció per la feina feta, hi ha molta gent que s'hi acull.
A veure, la veritat és que ens surten bé, i gràcies a Déu no ens hem tingut massa problemes mai, però a veure, si ho fem és perquè hi ha un equip de voluntaris darrere que tant en els grups de tramat com en els grups de vacances nosaltres soles no podríem pas fer-ho.
I sempre són necessaris, em sembla, sempre hi manquen.
Bueno, nosaltres tenim molta manca de voluntaris amb el tema de gent gran. No només per aquestes activitats més grupals, sinó, doncs, també hi ha el programa Projecte del Recibol, que és voluntariat amb gent gran que està en residència, no? Vull dir, a vegades dius, oh, està en residència i està acompanyada. No, perquè ja està en residència i està acompanyats, però sempre a les residències vols tenir la visita de la teva família o els teus amics, i hi ha gent que no ho té. Doncs hi ha un seguit de voluntaris, que són més de 100, que tenen assignat a una persona gran ingressada en residència, i ells el que fan és, un cop a la setmana, dues hores, es comprometen a fer aquest servei. I això en necessitem. En necessitem voluntaris, vull dir, d'aquí la crida a que la gent s'animi a fer voluntariat en residència. També tenim el voluntariat jove, que aquest és voluntariat que es fa en instituts, en batxillerat, grups joves de batxillerat que van a visitar persones grans en residència. Això és un projecte que es diu Quan quedem i dura des de tot el curs escolar. I després hi ha un altre grup que es diu GEDA, que és un grup d'animació en residències. És un grup també de gent jove que a través de la música, del teatre o dels acudits van a... Tampoc gaires perquè falten voluntaris, però tenim en aquest moment tres residències que es van a visitar i es van animar la gent gran.
Enhorabona per aquesta tasca que es fa des del programa de gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona. I ànim amb la crida. Els que ens escolteu podeu respondre si teniu inquietud de fer algun voluntariat. És especialment necessari a Càritas Diocesana de Barcelona el voluntariat per a la gent gran. La manera de contactar-hi, hi ha algun telèfon específic o a la web de Càritas Diocesana de Barcelona, caritas.barcelona?
A la web hi es pot entrar, també hi ha els telèfons de... Bueno, el telèfon és el 93 4... 344 6900.
93 344 6900.
Això és a la seu de Via Laietana, però nosaltres ja els adreçarem a un al programa de voluntariat.
I si algú truca en aquest telèfon, segur que la persona que contesta serà molt sensible si ofereix aquest voluntariat per a la gent gran. L'any 2016, per exemple, Càritas Diocesana de Barcelona va acompanyar 1.312 persones de més de 65 anys, un 11% més que el 2015. És una realitat que va més per l'augment de l'esperança de vida, el de la gent gran.
Exactament, és aquest motiu, eh? Anem envellint, hi ha pocs naixements, els cuidadors estan ocupats, la gent prioritza anar a treballar i deixa la gent gran una mica desatesa i hi ha molta gent per atendre, sí, sí.
A més, això conviu amb l'augment de la realitat de la pobresa i de persones ateses en general per Càritas.
Mm-hmm.
De tot arreu.
Exacte. Sí, sí.
Bé, avui hem tingut la presència en aquesta primera part de la veu de Càritas a Ràdio Estel d'Imma Fernández i Carme Gargallo del programa de la gent gran de Càritas Diocesana de Barcelona. Els donem una mica carta blanca en aquests últims instants per afegir alguna cosa més que vulguin comentar, a banda de felicitar el Nadal i desitjar aquest bon Nadal sense oblidar-nos dels pobres, com ens diu el Papa Francesc.
A veure, jo que animaria a la gent, als oients, a participar fent de voluntaris, fent-se socis de Càritas i tenint sobretot aquells ulls oberts a les nostres famílies, als nostres propers i als nostres veïns. Uh-huh. I desitjar bon Nadal a tothom.
En el veïnat, moltes vegades sense saber-ho, descobrim que hi ha una persona gran sola o que potser rep la visita de la família, però molt de tant en tant.
Sí, i aquests dies són especialment delicats, no? Perquè tot es belluga amb tant consumisme i sembla que el Nadal sigui tan esplèndid i tan joiós per tothom, però quan a dintre de les cases doncs sempre hi ha gent sola i gran.
I en la complexitat de l'interior de la persona surten nostàlgies, tristors, i en la persona gran doncs, hi ha més vulnerabilitat també en aquest aspecte. Acompanyem les persones grans, podria ser el lema que fem nostre avui. Moltes gràcies, Imma Fernández i Carme Gargallo, que també ha fet abans el comentari i la reflexió del dia d'avui, per haver-nos acompanyat. Felicitats per la feina que vostès fan i endavant, que puguin comptar amb més ajuda de voluntaris. Sabem que ja n'hi ha molts de voluntaris, estan augmentant a nivell de Càritas a Catalunya, però hi ha àmbits on potser són més necessaris.
Sí.
Que vagi molt bé. Bon Nadal molt bé. I bon any 2018.
Igualment.
Adéu-siau.
Gràcies.
Seguim a la veu de Càritas.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El testimoni d'avui és Josep Pratsobre Roca, membre de l'equip de Càritas Arxiprestal de Vic, de Càritas Diocesana de Vic, que és un dels responsables també del menjador social de la capital osonenca. Amb ell conversarà en els propers minuts Marc Riera. Marc, endavant, bona nit.
Bon vespre. I a les portes de Nadal és un bon moment per recollir en l'espai del testimoni l'experiència d'en Josep Pratsobre Roca. Ell és membre de l'equip de Càritas Arxiprestal Vic i un dels responsables del menjador social que hi ha a la capital osonenca. Josep, bon vespre.
Bona nit.
Aquests dies, tal com comentava ara en aquesta introducció, estem a les portes de Nadal i són dies d'àpats, familiars, de converses carregades. Per molta gent, un menjador social és un concepte genèric de menjador d'aquell qui no té. Com definiria, si et sembla, per començar, un menjador social per la gent al qui aquesta definició li pot ser una cosa, diríem, una mica vaga?
Responent a això d'aquesta expressió del menjador de qui no té, i acceptaria que es digués que hi ha persones que passen per un moment de la seva vida en el que no tenen recursos materials suficients per viure una vida digna. Però les persones són molt més que els nostres recursos materials. Agafar la definició que fas, que algú ha fet, fins a l'extrem, arribaríem a la conclusió que només serien persones els que tenen molt. O faríem vàlida aquella dita que es diu «vals el que tens». Darrere una persona del carrer, amb pocs recursos, hi ha tot un món de vivències i d'experiències amb una gran capacitat de sorprendre i de portar valors. Si no el coneixes i li dius que és un negre o que és un moro, quan el coneixes li poses nom i dius que és en Mohamed o en Carambó, amb les seves vivències i les seves història i... També, per altra banda, aquí no s'ha d'esclavar d'entrada la feina assistencial. Hi ha gent que sempre necessitarà una ajuda assistencial, que no té capacitats per viure independentment. Tots hem necessitat ajuda quan érem infants i en necessitarem també quan serem més grans i desvalguts. Ara passa... Que veiem entre amics i parents molts que han de cuidar els avis i gent que havia tingut unes bones qualitats i en canvi ara no tenen res del que havien tingut. També hauríem de recuperar el valor que té la gratuïtat de la vida. Estem tan imbuïts a dintre del món de la producció que sembla que si no som capaços de produir ja no valem res. En canvi, tant els discapacitats com els infants com els avis ens recorden que anem més enllà de l'eficàcia. Els éssers humans valem molt més que la producció.
Si li sembla bé, un cop fet aquesta primera pinzellada al menjador, aquest espai recull un testimoni, centrem-nos a explicar una mica com és que vostè va començar a col·laborar amb Càritas. Dit així d'una forma planera, com vostè hi va anar a parar?
Sí, bueno, vaig trobar un amic, els amics sempre fan propostes, i es necessitava formar una llista amb tres noms per trobar director de Càritas, diocesana. I jo, que els hi ve sense... Bueno, no sé, amb una inspiració vaig dir, poseu-m'hi. I llavors... per sort el senyor Bisbe va triar en Rufí que està molt més, fa molt temps que és a Càritas i que té moltes més capacitats. Llavors el quedar sense feina, diríem, els de la Càritas Arxiprestals m'han demanar si volia col·laborar amb ells i llavors ells m'han proposat d'estar al menjador.
Tenia prèviament algun altre compromís amb voluntariat d'església o com a membre d'església?
Bueno, jo sempre he estat al voltant de l'Església. Ara encara sóc el conciliari diocesà del MIJAC. El moviment és un moviment d'acció catòlica que, per mitjà dels joves animadors, acull els infants, els acompanya per tal de que descobreixin i visquin l'esperit del moviment. És un esperit que nosaltres expressem amb 7 conviccions. Però bé, bueno, això...
Un cop comença a exercir aquest voluntariat amb Càritas, què és el que més el va sorprendre? Ho dic perquè a vegades la perspectiva que pot haver-hi des de fora i des de dins pot ser absolutament diferent. Una mica des de dins, que un cop vostè va estar dins, què el va sorprendre?
De Càritas ens sorprèn la complexitat. Prenent, per exemple, el menjador, cal tenir menjar per 30 persones cada dia. Això vol dir que hi ha d'haver un banc d'aliments... i que s'ha d'anar a buscar, s'ha d'omplir en festes com la de l'altre dia, de la Gran Recapta, tenir el banc d'aliments, allà tenir-hi unes neveres, unes cambres per tenir les coses a fresc, distribuir-ho, també les empreses amb cor, estar tenint-hi contacte i recollir les seves donacions... això vol dir algú que sempre va amunt i avall amb la furgoneta a buscar el que donen i també un equip cada dia, on tenim un equip de cuiners i cambrers que serveixin la taula. Tot això només és una, el menjador és una petita part de Càritas, però ja, i ara més això s'endevina la complexitat que té. Si llavors vas entrant en diferents branques, com la roba, o, doncs m'arriba que et desborda.
Abans vostè parlava d'aquesta implicació amb el MIJAC, que vostè ja tenia com una institució d'església. Creu que l'acció caritativa de Càritas és prou valorada, en aquest cas de l'Església? Parlo en general, però també en el concret, en la visió concreta que vostè coneix, que és la ciutat de Vic.
Sí. La gent té un Càritas emotivament, té un gran prestigi a la societat. Tothom sap que Càritas ajuda a la gent necessitada. En aquest temps que ara que hi ha tanta corrupció per tot arreu, Càritas, doncs, és una illa de veritat. Molta gent treballa amb molts recursos i amb una netedat clara. Per exemple, l'altre dia pel carrer vaig trobar una senyora i em diu: ah, vas a Càritas? Ah, doncs mira, nosaltres, uns avis, que no, tampoc els deuen sobrar els recursos, nosaltres cada mes tirem 50 euros a la bústia. Hi ha una bústia allà i jo no me'n cuido, no, tampoc ho sé, però sé que de tant en tant troben diners. També és cert que a vegades les aportacions espontànies no són gaire sòlides, i llavors per emprendre accions concretes cal tenir recursos com més fixos millor. Per això ara s'engega una campanya per buscar socis per tenir recursos més fiables. I també davant de la institució, si vas a veure alguna empresa, un banc, doncs dir: home, nosaltres tenim tants socis. Això també té la seva força.
Ara vostè parlava d'aquesta última campanya. Aquests dies, doncs, que estem parlant molt de fer-se de Càritas per aquesta campanya de captació de socis, recursos i voluntaris que s'estan desenvolupant, s'ha sentit acompanyat vostè a l'hora de cantar de Càritas? Quin suport ha trobat?
Tant a la Junta Arxiprestal com la Diocesana ens veiem molt sovint. M'hi he sentit molt acollit, esperonat, ajudat a tirar endavant. I sempre quan hi ha alguna cosa, doncs en parlem no hi ha hagut gaires problemes, però no tens mai la sensació de que et fiscalitzen i això. La Càritas Diocesana és molt més àmplia i clar, ja, jo visc a Vic i anar a Manresa o anar a altres o a Igualada sempre és més lluny, i això encara hi estic entrant. De fet, només hi soc des del setembre. Estic entrant amb això de...
Si li sembla, centrem-nos ara en el menjador social, que és el que ens ha sigut el punt de partida de la nostra conversa. Explica'ns una mica quina és la seva tasca en aquest menjador.
Ja ho he dit una mica, que cada dia el menjador, més dels que es cuiden de fer els menús i de portar el menjar necessari per cada dia, doncs hi ha un equip de voluntaris que són els que la fan el dinar, que sol haver, hi ha un cuiner responsable, que els altres l'ajuden també, i llavors el serveixen. I llavors aquests equips són molt independents, cada dia n'hi ha un. I llavors entre ells no es veuen. I llavors a vegades un deixa una cosa d'una manera i l'altre la deixa de l'altra, i entre ells no tenen relació. Llavors la meva tasca és fer un pont entre els diferents grups. També no només d'una manera tècnica, sinó conèixer les persones. Encara hi ha gent dels que no sé el seu nom, tant dels cuiners i cambrers com dels usuaris. També d'usuaris estem buscant una paraula nova que se digui més a la nostra feina. També va bé, doncs, anar sabent a veure quina feina fan o de què treballaven, si estan jubilats, perquè llavors és fàcil saber de seguida trobar un tema per xerrar. També, com que jo he fet de manyar tota la vida, doncs faig petites reparacions i canvio un tubo quan s'espatlla i miro de portar solucions.
Comentava, vostè, una mica la tasca del menjador social i una mica ara ja ho apuntava. La tasca d'un menjador social, però, deu anar més enllà de garantir això de tenir un plat a taula o un àpat. Ho dic perquè tant o més important deu ser la interrelació que es deu produir entre les persones, tant siguin voluntaris, persones que en fan ús, altres professionals que puguin participar.
Primer de tot, s'ha de reconèixer la importància de satisfer les necessitats més bàsiques. Poder tenir un plat calent i una bossa amb menjar per sopar i per esmorzar, això no és poca cosa. Ara, els que venen al menjador també valoren molt la relació que s'estableix entre ells i amb els cuiners i treballadors socials. També valorem el fet d'haver-hi d'anar vestit, o sigui, si un és el seu lloc on ha dormit i no té res per fer, doncs a la millor es queda tot el dia al llit. En canvi, si he d'anar a dinar, doncs vol dir arreglar-se, vestir-se, i llavors allà veure's amb la gent, que li diré bon dia, com està, i li demanaran que vagi net i arreglat. Doncs i la gent ho expressa explícitament, que això el satisfà més que no pas el menjar en si mateix.
Per tant, la tasca de sociabilització també és especialment important.
Bé, això ens diferenciaria d'una entitat que només volgués donar recursos materials. No intentem de no ser-ho.
Fer funcionar un menjador social requereix de gent, recollir els aliments, cuinar, servir, netejar. Quina és la tasca pel qual costa més trobar voluntaris? I ara mateix quants en tenen i són suficients per fer tota la tasca que s'ha de fer?
Cada dia hi ha els equips són una mica diferents, cada dia. Hi ha que són 5 o 6 i alguns dies han de ser almenys 4 per anar bé. Perquè un a la cuina, omplir plats, i bueno, ja ahir a les 11 ja hi ha hagut d'anar, començar a fer preparar el menjar, i després els altres preparen les bosses pel vespre i per l'esmorzar, que o sigui que al dematí hi ha una bona feina. I després, a l'hora de servir, han de ser dos a servir i un a rentar plats. O sigui que va molt bé que almenys siguin com a mínim 4. I llavors hi ha la feina també de rentar, de deixar-ho ben net per l'any demà. Perquè, és clar, si no es netegés cada dia, arribaria un moment que no estaria bé. I és molt important la feina, doncs, també. I llavors, algun dia es queden a dinar, bueno, els que volen i poden es queden a dinar allà i mengen el mateix que els usuaris i llavors ho acaben d'endreçar tot. I sobretot les olles, que és el que més mandra fa.
El menjador social no deixa de ser un projecte assistencial cap a les persones. La pregunta que volia fer és què fa Càritas una mica perquè deixi de ser-ho.
Sí, clar, no som un projecte social. Ho seríem si no féssim cap seguiment de les persones ajudades o usuaris. Hem de trobar la paraula dient per referir-nos a ells. Fugim tant com podem del donar per donar. Les treballadores de Càritas, que totes han estudiat i tenen alguna titulació en acció social, saben quina és la situació de cada persona, l'acompanyen per tal de que pugui sortir del pou on es troben. Càritas també fa un anàlisi de la realitat social, denuncia les causes que generen la marginació de tanta gent. Si només ajudéssim a la gent, doncs seríem en certa manera còmplices del sistema que genera marginació. Ara, per exemple, es diu, se sent a dir sovint, abans els treballadors se'ls explotava, ara fan nosa. Ara, és clar, tenim un repte, no ni algú concret, sinó tots, de que la feina la fan les màquines. I tots tenim la necessitat de construir una societat que sigui a favor de les persones, no dels robots. Tot això, doncs, és el que fa diferent a Càritas d'un projecte que sigui tècnic i només assistencial.
Un cop viscut de la seva experiència, una mica, a partir d'ara, com canvia la seva reflexió sobre el que és Nadal. Ho dic perquè quan un deu fer un àpat amb la família, no sé si recorda com deuen viure aquelles persones amb què ell veu cada dia al menjador, com deuen viure una data com Nadal.
Trobar-se amb la família és més que res un acte simbòlic que ens acosta a la gent propera. Seria un error voler viure sense referències. No podem viure sense símbols, sense la certesa de pertànyer a un grup humà entranyable. La societat de consum nihilista, que ens voldria com boles de billar, sense arrels, de cap mena, sempre seguint el camí que ens determina el tac de billar, eh?
Sí, sí.
Sí. Algun missioner que havia anat a l'Àfrica i que deia que havia provat de viure com viuen els nadius del lloc, i al cap d'un mes el van haver d'internar perquè ja tenia una anèmia, no? Això seria... Però tot i això hi ha una filòsofa que es diu Simone Weil, que ella durant la Segona Guerra Mundial va dir: no menjaré res més que el que mengen els refugiats de França, i es va morir de gana. Per això, molt respecte per ella, eh? Però no es pot, no seria una cosa bona per tothom. Celebrar Nadal en família ens predisposa per poder-nos obrir a l'altra gent. I també des d'una perspectiva cristiana sabem que Déu és com un pare que pateix i malda, i que posa tot el seu afany per tal que siguem conscients de la nostra dignitat de persones humanes i que lluitem per construir el cel nou i la terra nova. Déu actua amb les nostres mans. Respecta moltíssim la nostra llibertat, una llibertat condicionada sempre. Això fa, aquest respecte a la llibertat, fa que anem molt a poc a poc. El món avança, però més a poc a poc del que voldríem. Nadal ens recorda que el projecte de Déu sobre nosaltres és un projecte d'harmonia. Hem d'estar en harmonia amb nosaltres mateixos, hem d'estar en harmonia amb l'altra gent, amb tot el món, i hem d'estar en harmonies amb la natura. Ser voluntari de Càritas t'ajuda a viure més intensament l'espiritualitat. L'elevació és que et coneguin a tu, pare, diu, ara no recordo, jo els números, les cites evangèliques no les sé, no me'n recordo mai, però aquesta frase sí que... La salvació és conèixer Déu. Avui dia això s'ha d'explicar bé.
Doncs, Josep Patsabarroga, moltes gràcies per compartir el testimoni, moltes gràcies per aquesta reflexió, i desitjar un bon Nadal a tots l'equip de Càritas Arxiprestal de Vic, a tots els voluntaris de menjador i a tots els menjadors socials de Catalunya. Moltes gràcies.
Bona nit. Adéu-siau.
Moltes gràcies, Marc Riera, des de Càritas Diocesana de Vic, i gràcies també per haver-nos acompanyat aquests minuts a Josep Prat Sobreroca, membre de l'equip de Càritas Arxiprestal i també un dels responsables del menjador social de la capital osonenca. Bon Nadal a tots dos. Seguim a La Veu de Càritas ja amb la recta final.
La Veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Barcelona i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Aquest dimecres, dia 20, al Centre Sant Domènec de Balaguer es farà un taller de costura dins l'espai Grapats de Càritas d'Urgell, amb activitats d'oci obertes a la resta de la població i encarregades a tradicions nadalenques, de cara a les tradicions nadalenques, elaborant torró i tortells de Reis.
També dimecres, a 12:45 del matí, i també al Centre Sant Domènec de Balaguer, els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Pia faran un voluntariat aprofitant el servei comunitari a realitzar en aquest centre educatiu. Són grups de conversa en català amb els participants dels cursos de Càritas dins el seu projecte Activa't.
Dimecres a les 8 del vespre, al Caixa Fòrum de Barcelona, el grup Va com Va farà un concert solidari.
Divendres de les 10 del matí a les 2 de la tarda, al centre de Llefià, a Badalona, hi haurà un taller de manualitats nadalenques amb els alumnes de segon d'ESO de l'Escola Pere Vergés de Badalona i tots els participants del grup Tramats de Vida de la Zona Pastoral 5.
Divendres a les 5 de la tarda s'inaugurarà a la Seu d'Urgell una botiga de Càritas.
I el 30 de desembre, a Puigcerdà, es farà una cursa d'atletisme de 5 quilòmetres. El 50% de la recolecta de les inscripcions seran per Càritas.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
I fins aquí aquesta última edició de La veu de Càritas abans de les festes de Nadal. Dilluns vinent, 25 de desembre, no tindrem programa. La programació de Ràdio Estel serà especial del dia de Nadal. I l'altre dilluns, 1 de gener, també hi haurà programació extraordinària i també saltarem el nostre programa. Per tant, el proper serà, si Déu vol, ja després de Reis, el dilluns 8 de gener. Serem amb tots vosaltres puntualment a les 8 del vespre. És bon moment ara per recordar que l'origen del Nadal va ser precisament el d'una parella de refugiats, Josep i Maria, amb el seu fill acabat de néixer, buscant on poder viure. Feliç 2018 i bones festes de Nadal. En nom de tot l'equip, amb el Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau i bones festes. Fins al dia 8.